Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Govern, partits i entitats signen el Pacte Nacional per la Llengua, un full de ruta per intentar revertir la caiguda de l'ús social del català. Junts i la CUP no l'han signat, tampoc l'ANC o USTEC. Maria Pagès.
Es tracta d'un compromís fins al 2030 per incrementar l'ús social del català i incorporar fins a 600.000 nou parlants. El president Salvador Illa ha assegurat que el català és una llengua de futur.
El català és la nostra llengua, una llengua preciosa i carregada de futur. Si actuem amb intel·ligència, si aprenem de les nostres virtuts i també dels nostres errors, el català seguirà incorporant nous parlants que el facin seu, que l'estimin i que el facin estimar els altres. El català és una llengua amb una història mil·lenària, però sobretot la volem una llengua del segle XXI de ple dret. Un element indispensable de prosperitat, cohesió, gaudi i convivència.
El Consell de Ministres aprova reformar el sistema d'elecció de la Fiscalia General de l'Estat per deslligar els mandats de les legislatures dels governs.
El gabinet de Pedro Sánchez reforça així la independència d'aquesta figura clau del sistema judicial amb la reforma més gran dels darrers 45 anys. Félix Bolaños és el ministre de Presidència i Justícia.
Per tant, una decisió que el que persegueix...
Els municipis costaners de la demarcació de Barcelona prohibeixen fumar a les platges a partir d'aquest estiu.
Ho han acordat sota els auspicis d'una campanya pionera de la Diputació de Barcelona que demana als ciutadans que deixin el tabac de banda quan estiguin a la sorra.
Premià Mèdia, Mar Rodríguez.
Durant la presentació de la campanya, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha posat en valor el compromís del seu govern per la salut pública.
El que volem és unes platges que hem aconseguit que siguin cada vegada més accessibles, netes, saludables i sostenibles. Volem, doncs, que tots els nostres veïns i veïnes que gaudeixin d'aquestes platges de proximitat, doncs aspectes vinculats amb la salut.
Televisió del Berguedà i la xarxa presenten diverses iniciatives que serviran per celebrar el 30 aniversari de la primera emissió en directe de la Patum, que es va fer l'any 1993.
Avui dia aquesta festa s'emet per 36 televisions locals i gaudeix d'una audiència anual de 230.000 persones. La primera emissió ara fa 30 anys, però no va ser gens fàcil.
Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
Ho explica Manel Medina, director de Televisió del Berguedà.
La Patum té una fotografia referència, que és una fotografia de l'any 1868. Doncs a partir del 93 ja no cal mirar fotografies, sinó que cal mirar emissions en directe de la Televisió del Berguedà. No? D'aquí 100 anys, aquestes emissions que comencen al 93 doncs, tindran un valor doncs, pels historiadors.
I en esport, Jordi Cervantes, el Girona vol lligar la salvació.
Els gironins obren des d'aquesta hora la jornada 36 de la primera divisió en la seva visita al camp del Valladolid. Els de Mitchell, que juguen contra l'equip castellà ja descendit, buscaran un triomf que els apropi a la permanència, que podria ser matemàtica depenent dels resultats que treguin les Palmes i Leganés aquesta mateixa jornada.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més s'han format fortes tempestes al llarg d'aquesta tarda i, sobretot, molt importants les que han descarregat a les comarques de Girona i les que a hores d'ara hi estan descarregant a la Catalunya central. Entre el Lluçanès, Osona, sobretot, aquestes molt fortes tempestes amb calamarsa. Però és que algunes se n'han format cap allà, per exemple, locals però intenses, i d'altres han anat caient a l'Alt Camp, al Baix Camp Interior, cap a la Serra de Prades, per exemple, també a la Conca de Barberà o al Priorat. Per tant, ha tornat a activar-se l'activitat de tempestes que arran de mar està arribant molt més esmorteïda. Només a la Costa Brava estem tenint algun ruixadet poc important. Aquesta propera nit i demà al matí es tornaran a trencar gran part dels núvols, quedarà una nit una altra vegada fresqueta i amb algunes boirines a l'interior, i el dimecres a la tarda noves tempestes que sobretot afectaran les comarques del Pirineu i de la demarcació de Lleida, amb algunes pedregades. Atenció, ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista en una sortida de via a la C32 Arenys de Mar. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs avui parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària. En principi, cap incidència extraordinària que ens hagi de complicar moltíssim la situació. Sí que trobarem retencions, com et deia, que toquen en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, vies com poden ser les rondes, evidentment, de Barcelona a l'extrem sud També, com gairebé sempre, destaca bàsicament l'autovia A2, a la zona de Sant Joan d'Espí, i a l'extrem nord les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, C58 i C33, l'AP7 també carregada als trams habituals que travessen el Vallès. Per tant, com et deia, a moments, si més nord, tensions habituals en aquesta xarxa viària, sense més incidència, sense més problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Celebra 25 anys de la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Fito Páez.
Sopa de Cabra.
Sílvia i Salvador.
Nil Moliner.
I molts artistes més.
Cap Roig Festival, l'has de viure.
Del 12 de juliol al 19 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Govern, partits i entitats han signat el Pacte Nacional per la Llengua, un full de ruta per revertir la caiguda de l'ús social del català.
Com us avançàvem ahir, es destinaran 255 milions d'euros només enguany amb nou estratègies que posen el focus en aspectes com l'oficialitat del català, el model educatiu, l'ús en l'àmbit laboral o la seva difusió. Es tracta d'un compromís fins al 2030 per incrementar l'ús social del català i incorporar fins a 600.000 nous parlants. El pacte, però, no compta amb el suport ni de Junts, el principal partit de l'oposició, ni la CUP, ni l'ANC, ni el principal sindicat d'educació, USTEC.
El pacte s'ha presentat aquest dimarts al migdia a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona, Mont Carvajal.
L'acord pretén que el català sigui plenament oficial en institucions, empreses privades i serveis, com els hospitals o els jutjats. S'augmentarà el nombre de cursos, sobretot per als nouvinguts, perquè en fan molta demanda, però també n'hi haurà als llocs de feina. Es pretén incorporar 100.000 parlants nous cada any. El pacte s'ha signat a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, on Pompeu Fabra hi va fer el diccionari l'any 31. Tot i això, el president Illa ha assegurat que és una llengua de futur.
El català és la nostra llengua, una llengua preciosa i carregada de futur. Si actuem amb intel·ligència, si aprenem de les nostres virtuts i també dels nostres errors, el català seguirà incorporant nous parlants que el facin seu, que l'estimin i que el facin estimar els altres. El català és una llengua amb una història mil·lenària, però sobretot la volem una llengua del segle XXI de ple dret. Un element indispensable de prosperitat, cohesió, gaudi i convivència. Per això volem i ens comprometem a fer que el català segueixi formant part de la columna vertebral de la nació catalana.
El govern haurà de compareixer un cop l'any per explicar el compliment dels objectius. Entre el públic assistent hi havia l'expresident Jordi Pujol.
Tant les entitats com els partits signants del pacte el veuen com un punt de partida positiu i necessari, però també han avisat que estaran atentes al seu compliment i exigents perquè sigui efectiu. Esther Minguell.
La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que la situació del català és tan greu que caldran més diners i en aquest sentit ha avançat que demanaran més recursos pel Pacte Nacional quan es negociïn els pressupostos.
Sabem també que hi ha moltes queixes en l'àmbit de la justícia perquè no s'estan garantint els drets dels usuaris i de les usuàries, però això de cara a la negociació del 2026 nosaltres volem anar amb tota la informació i per això hem acordat dins d'aquest Pacte Nacional que abans de la negociació el govern hagi de rendir comptes i poder avaluar quines són les necessitats i fins a on hem d'arribar en el proper pressupost.
Els signants s'han referit també a la possible sentència negativa del Tribunal Constitucional cap a la immersió lingüística. Diuen que el pacte fa pinya. Jordi Albert és el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament.
La política lingüística d'aquest país no la marquen els tribunals. La política lingüística d'aquest país la marca la societat civil, la marca les entitats, les organitzacions i també els grups i els partits polítics. Per tant, la millor resposta davant la sentència, sense cap mena de dubte, és el que avui estem fent. Pacte Nacional per la Llengua.
Les entitats i partits polítics fan una crida a sumar més veus al pacte.
El Pacte per la Llengua compta també amb el suport d'entitats com Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua.
La vicepresidenta de Plataforma, Mireia Plana, s'ha mostrat satisfeta per l'acord, ja que afirma mai s'hi havien dedicat tants diners, tot i que també hi veu mancances com la poca ambició en certs aspectes o la poca inversió en l'àmbit del lleure. Plana avisa, a més, que si no es compleixen els objectius en mig any, podrien deixar de donar-hi suport. Són declaracions a la xarxa.
Pressionar perquè es compleixin totes les mesures i sobretot perquè es compleixin amb coherència i que el govern també sigui coherent amb aquestes mesures que aplica. És a dir, tu no pots demanar, per exemple, més presència del català i que el mateix govern no utilitzi el català en aparicions públiques dels consellers o del mateix president, etc. És a dir, vetllarem per aquesta coherència, vetllarem perquè es compleixin totes les premisses que ha establert el pacte i, evidentment, vetllarem per millorar-les. És supernecessari. La llengua no pot esperar.
I ho dèiem en portada, l'acord, però, no compta amb el suport ni de Junts ni de la CUP. Junts creu que el pacte grinyola i critica que no s'hagi esperat per aprovar-lo. La CUP considera que l'acord és una eina de propaganda al servei del PSC. Alejandro Manzat.
La portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, assegura que el pacte grinyola si Junts no en forma part i critica que no s'hagin respectat dues línies vermelles.
Saber la resposta del govern a la imminent sentència del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació del 25% de castellà a l'escola i conèixer què passarà amb l'oficialitat del català a Europa són dues línies roges que ens impedeixen signar el Pacte Nacional per la Llengua.
També la CUP ha decidit no participar en el pacte, ja que consideren que el document no té prou ambició per fer front als reptes actuals del català. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Laia Estrada.
El principal enemic que té el català a Catalunya és l'estat espanyol. És un pacte que obvia la relació directa entre el model econòmic del nostre país i la situació en què es troba el català. Per naltros, com deia, la defensa d'un àmbit tan crucial per l'aprenentatge i per l'ús de la llengua com és l'educatiu, que ens permet garantir la cohesió social, que ens permet garantir la igualtat d'oportunitats, és una línia vermella.
El portaveu del grup popular, Joan Fernández, ha expressat la frontal oposició al pacte, que segons ells demostra que Catalunya no ha iniciat cap nova etapa amb el Partit Socialista.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I en clau política també, tal com havia anunciat que faria, el govern ha aprovat el nou decret que permetrà tornar a ajornar la pujada de la taxa turística.
Amb aquesta decisió, l'executiu de Salvador Illa vol resoldre l'embolic creat pel Parlament, on Junts per Catalunya i els comuns van rebutjar la setmana passada per motius ben diferents la seva moratòria.
Jordi Casino.
Tot i això, i com ja va passar amb l'anterior text, hores d'ara el nou decret tampoc té assegurada la seva validació a la cambra catalana, però n'haurà de passar d'aquí a un mes aproximadament. Per aquest motiu, el govern ha encetat ja negociacions amb els comuns per arribar a un acord. En tot cas, i de moment, l'objectiu del nou decret és ajornar l'increment i donar seguretat jurídica al sector. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Per tant, una decisió que el que persegueix, el que busca, és donar seguretat jurídica al sector mentre es debati en el Parlament els canvis i, per tant, es pugui obtenir doncs el més ampli consens possible a l'entorn de la modificació d'aquesta taxa.
Reunió del govern que també ha servit perquè l'executiu demani autorització per poder endeutar-se amb la banca i no només amb l'Estat, com fins ara, per refinançar el seu deute fins a 3.500 milions d'euros.
I a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que deslliga els mandats de la Fiscalia General de l'Estat de les legislatures dels governs. El gabinet de Pedro Sánchez reforça així la independència d'aquesta figura clau del sistema judicial amb la major reforma dels darrers 45 anys. Maite Polo.
El mandat del fiscal general serà a partir d'ara de 5 anys i no 4 i no podrà coincidir amb les legislatures. A més, aquesta reforma estableix que les comunicacions entre l'executiu i la fiscalia hauran de ser públiques i per escrit. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha destacat que la reforma és un blindatge contra possibles ingerències entre govern i fiscalia.
El gobierno nuevo no podrá cesar por pérdida de confianza al fiscal general del Estado que no haya cumplido su mandato de 5 años. Como ven, esto es una reforma fundamental y esencial para el funcionamiento y la autonomía de nuestra fiscalía. También tomamos otras medidas para garantizar que sean imposibles las injerencias en las decisiones de la fiscalía. Por eso, el Estatuto Orgánico prohíbe expresamente que el Gobierno Central o las comunidades autónomas soliciten al Ministerio Fiscal cualquier actuación en relación con un procedimiento penal concreto.
Bolaños ha negat que la reforma tingui res a veure amb la investigació oberta a l'actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, per la filtració d'un correu que revelaria frau fiscal per part de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
I les tres associacions de víctimes de la Dana de València s'han reunit al llarg d'aquest matí amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. També s'han trobat amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.
Les entitats han reclamat fons directes europeus per ajudar a la reconstrucció de les zones afectades. Ausias Ortí, portaveu de l'associació de víctimes mortals Dana 29O, ha avançat en declaracions a la xarxa altres que han posat sobre la taula.
Volem que la Unió Europea en conjunt i la Comissió Europea en particular tinga un posicionament clar contra el canvi climàtic, que tinga un posicionament clar contra el negacionisme. També ens agradaria que n'hi hagués una supervisió europea en els compromisos del clima i de seguretat respecte dels estats membres i de les regions, com és en aquest cas la Comunitat Valenciana.
Les associacions també han reclamat una supervisió europea pel que fa als compromisos climàtics i de seguretat dels estats membres i les regions, com és el cas de la Comunitat Valenciana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En l'àmbit social, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquesta tarda l'acte institucional a Palau amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que se celebra aquest dissabte 17 de maig. Illa ha fet una ferma defensa dels drets de les persones LGTBI davant l'onada reaccionària de l'ultradreta global.
Molts dels drets que les societats havien conquerit amb la política de la raó són amenaçats per la política de la força. Una onada reaccionària avança en múltiples fronts, tant a peu de carrer com a les pròpies institucions democràtiques, posant en joc valors democràtics com la raó, la pau i la llibertat de les persones.
En l'acte també hi han participat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, i diferents entitats del Consell Nacional LGTBI, a més d'altres relacionades amb la lluita contra l'LGTBI-fòbia.
Més coses. Els municipis costaners de la demarcació de Barcelona prohibeixen fumar les platges a partir d'aquest estiu. Ho han acordat sota els auspicis d'una campanya pionera de la Diputació de Barcelona que demana als ciutadans que deixin el tabac de banda quan estiguin a la sorra.
La prohibició és generalitzada, però de moment només 7 municipis tenen una ordenança aprovada que dona cobertura legal a aquest veto i 8 més estan en tràmits d'aprovar-la.
Premià Mèdia, Mar Rodríguez.
La prohibició de fumar a les platges és competència de cada ajuntament. Així, Sant Pol de Mar ja s'hi ha adherit, Mataró ha aprovat una proposta de resolució per fer-ho i properament també tenen previst adherir-se a la mesura Premià de Mar, Vilassar de Mar i Sant Vicenç de Montalt. També Cubelles i Sant Andreu de Llavaneres en faran una consulta popular, mentre que a platges de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Calella, el Masnou i Barcelona ja fa anys que s'hi prohibeix fumar. Durant la presentació de la campanya, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha posat en valor el compromís del seu govern per la salut pública.
I aquest compromís qualitatiu que el que volem és unes platges que hem aconseguit que siguin cada vegada més accessibles, netes, saludables i sostenibles. Volem, doncs, que tots els nostres veïns i veïnes que gaudeixin d'aquestes platges de proximitat, doncs, aspectes vinculats amb la salut.
A l'acte hi han participat alcaldes i regidors de municipis de la demarcació, sobretot del Maresme, i també des de Premià de Mar, l'alcalde Rafa Navarro ha agraït la tria de l'escenari pel tret de sortida simbòlic d'aquesta campanya.
I en territori, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està treballant per donar solució a les avaries recents que s'han produït a la xarxa d'abastament d'aigua potable de l'Ametlla de Mar i els conseqüents talls de subministrament i que han provocat les queixes de veïns i sectors comercials com la restauració. La Cala Ràdio, Laia Otra.
El passat cap de setmana es produïa una nova avaria, concretament a l'avinguda Batlle Josep Pijoan. Aquesta era la tercera avaria en menys d'un mes en aquest carrer. A més, va coincidir amb una altra avaria similar a la baixada Cisterner. Aquest dilluns hi va haver una reunió amb tècnics municipals i de Qualia, empresa concessionària del servei al municipi, per trobar respostes i solucions, i dimecres n'hi haurà una altra. Javier de la Fuente és el regidor de Planificació Estratègica.
Lamentar esta situació i demanar disculpes, tot i que són situacions sobrevingudes. Hem tingut que actuar d'urgència. Esta última, este dissabte, van haver dos escapaments. De tot un estudi que ens havia fet a Qualia, no teníem constància d'aquesta canonada, que és una de les canonades principals que tenim, d'entrada d'aigua al poble, estigués o tingués aquestes problemàtiques, no? Desgraciadament, en un mes han sigut tres punts diferents.
La zona més afectada comprèn un tram d'entre 100 i 270 metres de l'avinguda Amistat Hispano-Italiana.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí la responsable d'una gestoria que hauria estafat com a mínim 250.000 euros a 14 comunitats de veïns diferents, tot i que podria haver-hi més víctimes. Ràdio Rubí, David García.
El modus operandi per sostreure aquests diners hauria estat similar en tots els casos. L'administradora hauria aprofitat que les comunitats havien de fer pagaments mensuals d'obres per desviar aquests ingressos cap al seu compte personal. Els Mossos han confirmat que, de moment, han identificat 20 comunitats de propietaris afectades, totes de Rubí. D'aquestes, la gestora s'hauria apropiat dels diners de 14 i dels documents de 6. A moltes de les comunitats afectades els ha deixat sense ingressos o fins i tot en números vermells. L'Alejandra Pérez és filla d'una de les afectades.
Que ja no se trata el daño que hayan hecho, es que la cuenta de la comunidad no tiene nada, ni para ascensor.
La investigació dels Mossos va començar després que el 27 de febrer la presidenta d'una comunitat de veïns del carrer Gimbernat es va adreçar a la comissaria per denunciar. En aquesta denúncia va relatar que l'administradora de finques que gestionava la seva comunitat s'havia apropiat indegudament de més de 118.000 euros i que possiblement hi hauria més comunitats afectades. A partir d'aquí, els agents van començar a rebre denúncies de la resta de comunitats.
També els Mossos investiguen l'aparició del cadàver d'una dona al carrer, a Valls, la capital de l'Alt Camp. El cos era entre uns matolls i ara es vol aclarir si es tracta d'una mort violenta. Ràdio Ciutat de Valls, David Prat.
Fins al moment es desconeix la identitat de la persona i tampoc s'han pogut confirmar les causes de la mort. A l'espera de conèixer els resultats de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra han indicat que el cos no presenta signes de criminalitat. La principal hipòtesi en què es treballa és la mort natural per sobredosi de drogues, ja que s'ha conegut que la dona n'era consumidora. El cadàver es va localitzar dilluns al vespre en una zona de matolls del carrer Terra Alta, al barri de les Comarques i a prop de la residència al camp.
I un submarinista de 65 anys mor mentre feia immersió a les Illes Medes, a l'Estartit, al Baix Empordà.
Malgrat la ràpida actuació dels responsables de l'empresa i dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i s'espera que en les hores vinents es faci l'autòpsia de la víctima.
En cultura, tot a punt a Berga per viure de l'1 al 22 de juny una patuma especial. Televisió del Berguedà i la xarxa han presentat avui diverses iniciatives que serviran per celebrar el 30 aniversari de la primera emissió en directe de la patum, que es va fer l'any 1993.
Avui dia aquesta festa s'emet per 36 televisions locals i gaudeix d'una magnífica audiència. 230.000 persones la segueixen cada any. La primera emissió ara fa 30 anys, però no va ser gens fàcil.
Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
Dues càmeres, una taula de realització i un micròfon, però amb moltes ganes i il·lusió. Així es tirava endavant la primera emissió de la Festa de la Patum en directe. Era el 9 de juny de l'any 1993 i la proposta marcava una fita per l'equip de televisió del Berguedà, que s'ha dut a terme durant 30 anys, només interrompuda pels dos anys de pandèmia. Amb 30 anys de directes es disposa de l'arxiu audiovisual més gran que pot tenir una festa. Ho explica Manel Medina, director de televisió del Berguedà.
La Patum té una fotografia referència, que és una fotografia de l'any 1868. Tothom parla d'aquesta fotografia, doncs a partir del 93 ja no cal mirar fotografies, sinó que cal mirar emissions en directe de la televisió del Berguedà, no? D'aquí 100 anys aquestes emissions que comencen al 93 doncs tindran un valor doncs, pels historiadors, perquè no buscaran una foto sinó que buscaran una emissió sencera.
La Patum de televisió del Berguedà va arribar a la xarxa audiovisual i a la resta de televisions de Catalunya l'any 2014. Ara forma part també de la plataforma La Xarxa Més, on es disposa i de manera gratuïta de més de 100 continguts audiovisuals de la festa.
I les feines d'excavació al solar de l'antic mercat del peix de Barcelona han fet un nou descobriment després que fa unes setmanes es fes públic la troballa de les restes d'un vaixell de grans dimensions. Ara ha sortit a la llum una quilla de grans dimensions, la peça de fusta que se situa a la part del baix d'una nau i serveix per unir tota l'estructura. Es desconeix, però, si totes dues descobertes estan relacionades. David Navarro.
La peça descoberta fa prop de 3 metres i mig de llargada i 30 centímetres d'amplada. Es va localitzar a certa distància del vaixell durant les feines de cimentació de l'obra. Per la seva estructura, els arqueòlegs consideren que es tractaria d'un extrem de la quilla i també que correspon a la tipologia de construcció dels vaixells de gran tonatge del segle XVI. Ara, com ha explicat el director de l'excavació, Santi Palacios, s'estudiarà per saber si les restes ja trobades i la quilla formen part de la mateixa nau.
Si trobes un fragment de vaixell i un altre fragment de vaixell, pots dir, és del mateix vaixell. No té per què. Com no sabíem com era la zona en aquell moment, no sabem si pot ser del mateix o d'un altre. Però és això, com estem pendents de fer investigacions, un cop les tinguem ja diguem els resultats.
Mentrestant, continuen les feines per preservar les troballes. Ja s'ha extret bona part de les peces de fusta del vaixell, que es conserven en piscines perquè mantingui l'humitat a l'espera de ser enviades al Centre de Conservació de Zona Franca per ser restaurades.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona visita aquesta tarda des de les 7 al Valladolid en una nova oportunitat per apropar la permanència. Els gironins tenen 4 punts sobre el descens i s'enfronten a un conjunt castellà ja descendit. Al minut 21 de la primera part, empat a 0, tot i que fa un parell de minuts se li ha anul·lat un gol a Porto, el jugador del Girona, que surt de titular juntament amb els altres 10 companys, amb Gazzaniga a la porteria, defensa per Arnau Martínez, David López, Juanpe i Blin, per Oriol Romeu, Artur i el mateix Porto, per l'esquerra Esprilla, per la dreta Chigankov i en punta d'atac Abel Ruiz. Demà serà el torn del Real Madrid-Mallorca i dijous del derbi barceloní, dos partits en què estarà en joc la proclamació del títol de Lliga del Barça. Encara en futbol, el Nàstic avui, el nou entrenador Luis César Sampedro ja ha dirigit el primer entrenament i ha estat presentat aquest migdia. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Luis César ja ha estat presentat com a nou entrenador del Nàstic. El gallec, acompanyat del president i el director esportiu, ha explicat posteriorment al seu primer entrenament que el fa sentir orgullós tornar a aquesta banqueta i ha assegurat que ve per donar-ho tot. L'entrenador de l'últim ascens del Nàstic a primera divisió ha explicat que l'han contractat per aconseguir tot allò que es pugui, però que l'objectiu és únicament pensar en el proper partit. A més, ha remarcat que arriba aquí com a un nou entrenador.
Yo vengo aquí a conseguir todo lo que se pueda. Yo creo que con eso ya lo digo todo. Después mi objetivo, ¿sabes qué es? Sentir cada día, en cada entrenamiento, el próximo partido. Sentir cada jugador que tengo, conocerlos bien, porque los jugadores son personas y se van transformando. Así como yo no soy el mismo de hace 3 años o 4, que soy una persona distinta, o hace 30, los jugadores igual, ¿no? Cuando me dicen, no, ¿tú a quién conoces de aquí? No, a ninguno. Pero estuviste yo en Oriol, ¿y qué?
Luis César ocuparà per primer cop la banqueta grana en aquesta tercera etapa dissabte a les 7 de la tarda al camp de la Gimnàstica Segoviana. El tècnic estarà acompanyat per Juan Vizcaíno, que serà el seu segon entrenador.
Pel que fa a l'hoquei patins, aquest vespre a l'hoquei Lliga Femenina, Manlleu i Sant Cugat es trobaran a Osona a partir de les 9 en el partit que obre la 23a jornada. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
A l'enfrontament de la primera volta, les manlleuenques es van imposar per la mínima, per 1-2. Ara les de Climent Muñoz, tècnic del Manlleu, ell considera que es pot tornar a decidir per detalls aquest partit.
El Sant Cugat és un equip que està molt compensat, és un equip que surt molt bé al contraatac, hem d'evitar que corrin, nosaltres hem de córrer, els hem d'agafar el contraatac. Jo crec que serà un partit molt disputat i els petits detalls són els que condicionaran que t'emportis el partit.
Doncs per petits detalls es pot acabar decidint aquesta jornada entre Club Patí Manlleu i Sant Cugat. I és que falta de 4 jornades i sense ja res per decidir per cap dels dos clubs, el Club Patí Manlleu està decidit a acabar de la millor manera la temporada.
I el Barça d'handbol ha anunciat el fitxatge de Víctor Hallgrímsson, porter islandès de 24 anys, que arribarà al Palau Blaugrana aquest estiu i que ocuparà l'espai deixat per Gonzalo Pérez de Vargas, que se'n va al Kiel. Hallgrímsson arriba procedent del Wisla Plock polonès i signa contracte per 2 temporades fins al 2027.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats, posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets, els mucílags presents a les llavors del lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis, com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi, o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual, aliments pro i prebiòtics, i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, som 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Govern, partits i entitats signen el Pacte Nacional per la Llengua, un full de ruta per intentar revertir la caiguda de l'ús social del català. Junts i la CUP no l'han signat, tampoc la ANC o USTEC. Maria Pagès.
Es tracta d'un compromís fins al 2030 per incrementar l'ús social del català i incorporar fins a 600.000 nous parlants. El president Salvador Illa assegura que el català és una llengua de futur.
El català és la nostra llengua, una llengua preciosa i carregada de futur. Si actuem amb intel·ligència, si aprenem de les nostres virtuts i també dels nostres errors, el català seguirà incorporant nous parlants que el facin seu, que l'estimin i que el facin estimar els altres. El català és una llengua amb una història mil·lenària, però sobretot la volem una llengua del segle XXI de ple dret. Un element indispensable de prosperitat, cohesió, gaudi i convivència.
El Consell de Ministres aprova reformar el sistema d'elecció de la Fiscalia General de l'Estat per deslligar els mandats de les legislatures dels governs.
El gabinet de Pedro Sánchez reforça així la independència d'aquesta figura clau del sistema judicial amb la reforma més gran dels darrers 45 anys. Félix Bolaños és el ministre de Presidència i Justícia.
El gobierno nuevo no podrá cesar por pérdida de confianza al fiscal general del Estado que no haya cumplido su mandato de 5 años. Como ven, esto es una reforma fundamental y esencial para el funcionamiento y la autonomía de nuestra Fiscalía. También tomamos otras medidas para garantizar que sean imposibles las injerencias en las decisiones de la Fiscalía.
Els municipis costaners de la demarcació de Barcelona prohibeixen fumar les platges a partir d'aquest estiu.
Ho han acordat sota els auspicis d'una campanya pionera de la Diputació de Barcelona que demana als ciutadans que deixin el tabac de banda quan estiguin a la sorra.
Premià Mèdia, Mar Rodríguez.
Durant la presentació de la campanya, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha posat en valor el compromís del seu govern per la salut pública.
El que volem és unes platges que hem aconseguit que siguin cada vegada més accessibles, netes, saludables i sostenibles. Volem, doncs, que tots els nostres veïns i veïnes que gaudeixin d'aquestes platges de proximitat, doncs, aspectes vinculats amb la salut.
En cultura, Televisió del Berguedà i La Xarxa presenten diverses iniciatives que serviran per celebrar el 30 aniversari de la primera emissió en directe de la Patum, que es va fer l'any 1993.
Avui dia aquesta festa s'emet per 36 televisions locals i gaudeix d'una audiència anual de 230.000 persones. La primera emissió ara fa 30 anys, però no va ser gens fàcil.
Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
Ho explica Manel Medina, director de Televisió del Berguedà.
La Patum té una fotografia referència, que és una fotografia de l'any 1868. Doncs a partir del 93 ja no cal mirar fotografies, sinó que cal mirar emissions en directe de la Televisió del Berguedà. No? D'aquí 100 anys, aquestes emissions que comencen al 93 doncs, tindran un valor doncs, pels historiadors.
I en esport, Jordi Cervantes, el Girona vol lligar la salvació.
Els gironins obren des de les 7 de la tarda a la jornada 36 de la primera divisió en la seva visita al camp del Valladolid. Els de Mitchell, que juguen contra l'equip castellà ja descendit, buscaran un triomf que els apropi a la permanència, que podria ser matemàtica, depenent dels resultats que treguin les Palmes i Leganés aquesta mateixa jornada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Bye. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més s'han format fortes tempestes al llarg d'aquesta tarda i, sobretot, molt importants les que han descarregat les comarques de Girona i les que a hores d'ara hi estan descarregant a la Catalunya central. Entre el Lluçanès, Osona, sobretot, aquestes molt fortes tempestes amb calamarsa, però és que algunes se n'han format cap al Segrià, per exemple, locals però intenses, i d'altres han anat caient a l'Alt Camp, al Baix Camp Interior, cap a la Serra de Prades, per exemple, també a la Conca de Barberà o al Priorat. Per tant, ha tornat a activar-se l'activitat de tempestes que arran de mar està arribant molt més esmorteïda. Només a la Costa Brava estem tenint algun ruixadet poc important. Aquesta propera nit i demà al matí es tornaran a trencar gran part dels núvols, quedarà una nit una altra vegada fresqueta i amb algunes boirines a l'interior, i el dimecres a la tarda noves tempestes que sobretot afectaran les comarques del Pirineu i de la demarcació de Lleida, amb algunes pedregades. Atenció, ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista en una sortida de via, la C32, Arenys de Mar. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs millora el trànsit en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda excessivament complicada i, a més, com et deia, ja està baixant el volum de circulació. Sí que queden alguns trams, per exemple, de les rondes de Barcelona, ronda de dalt, sobretot en sentit Besòs, ronda litoral, bàsicament direcció Llobregat, aquestes zones més carregades de les dues rondes de Barcelona, o a l'extrem sud, el tram de Sant Joan d'Espí no Fanet, encara aquesta autovia 2 amb força volum de trànsit, passa el mateix amb el darrer tram, sobretot a la C58 d'entrada a Barcelona. Per tant, encara alguns punts amb aturades, podríem dir habituals, però com et deia, també baixa el volum de trànsit, ja no trobareu problemes massa importants en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Govern, partits i entitats han signat el Pacte Nacional per la Llengua, un full de ruta per intentar revertir la caiguda de l'ús social del català.
Com us avançàvem ahir, es destinaran 255 milions d'euros només enguany amb nou estratègies que posen el focus en aspectes com l'oficialitat del català, el model educatiu, l'ús en l'àmbit laboral o la seva difusió. Es tracta d'un compromís fins al 2030 per incrementar l'ús social del català i incorporar fins a 600.000 nous parlants. El pacte, però, no compta amb el suport ni de Junts, el principal partit de l'oposició, ni la CUP, ni l'ANC, ni el principal sindicat d'educació, USTEC.
El pacte s'ha presentat aquest dimarts al migdia a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, Mont Carvajal.
L'acord pretén que el català sigui plenament oficial en institucions, empreses privades i serveis, com els hospitals o els jutjats. S'augmentarà el nombre de cursos, sobretot per als nouvinguts, perquè en fan molta demanda, però també n'hi haurà als llocs de feina. Es pretén incorporar 100.000 parlants nous cada any. El pacte s'ha signat a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, on Pompeu Fabra hi va fer el diccionari l'any 31. Tot i això, el president Illa ha assegurat que és una llengua de futur.
El català és la nostra llengua, una llengua preciosa i carregada de futur. Si actuem amb intel·ligència, si aprenem de les nostres virtuts i també dels nostres errors, el català seguirà incorporant nous parlants que el facin seu, que l'estimin i que el facin estimar els altres. El català és una llengua amb una història mil·lenària, però sobretot la volem una llengua del segle XXI de ple dret. Un element indispensable de prosperitat, cohesió, gaudi i convivència. Per això volem i ens comprometem a fer que el català segueixi formant part de la columna vertebral de la nació catalana.
El govern haurà de comparèixer un cop l'any per explicar el compliment dels objectius. Entre el públic assistent hi havia l'expresident Jordi Pujol.
Tant les entitats com els partits signants del pacte el veuen com un punt de partida, positiu i necessari, però també han avisat que estaran atents al seu compliment i exigents perquè sigui efectiu. Esther Minguell.
La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que la situació del català és tan greu que caldran més diners i en aquest sentit ha avançat que demanaran més recursos pel Pacte Nacional quan es negociïn els pressupostos.
Sabem també que hi ha moltes queixes en l'àmbit de la justícia perquè no s'estan garantint els drets dels usuaris i de les usuàries. Per això, de cara a la negociació del 2026, nosaltres volem anar amb tota la informació i per això hem acordat dins d'aquest Pacte Nacional que abans de la negociació del govern hagi de rendir comptes i poder avaluar quines són les necessitats i fins a on hem d'arribar en el proper pressupost.
Els signants s'han referit també a la possible sentència negativa del Tribunal Constitucional cap a la immersió lingüística. Diuen que el pacte fa pinya. Jordi Albert és el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament.
La política lingüística d'aquest país no la marquen els tribunals. La política lingüística d'aquest país la marca la societat civil, la marca les entitats, les organitzacions i també els grups i els partits polítics. Per tant, la millor resposta davant la sentència, sense cap mena de dubte, és el que avui estem fent, Pacte Nacional per la Llengua.
Les entitats i partits polítics fan una crida a sumar més veus al pacte.
El Pacte per la Llengua compta també amb el suport d'entitats com Òmnium Cultural i per la Llengua.
La vicepresidenta de la plataforma, Mireia Plana, s'ha mostrat satisfeta per l'acord, ja que afirma mai s'hi havien dedicat tants diners, tot i que també veu mancances com la poca ambició en certs aspectes o la poca inversió en l'àmbit de lleure. Plana avisa, a més, que si no es compleixen els objectius en mig any podrien deixar de donar-hi suport. Són declaracions a la xarxa.
Pressionar perquè es compleixin totes les mesures i sobretot perquè es compleixin amb coherència i que el govern també sigui coherent amb aquestes mesures que aplica. És a dir, tu no pots demanar, per exemple, més presència del català i que el mateix govern no utilitzi el català en aparicions públiques dels consellers o del mateix president, etc. És a dir, vetllarem per aquesta coherència, vetllarem perquè es compleixin totes les premisses que ha establert el pacte i, evidentment, vetllarem per millorar-les. És supernecessari. La llengua no pot esperar.
Ho dèiem en portada, l'acord però no compta amb el suport ni de Junts ni de la CUP. Junts creu que el pacte grinyola i critica que no s'hagi esperat per aprovar-lo. La CUP considera que l'acord és una eina de propaganda al servei del PSC. Alejandro Manzat.
La portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, assegura que el pacte grinyola si Junts no en forma part i critica que no s'hagin respectat dues línies vermelles.
Saber la resposta del govern a la imminent sentència del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació del 25% de castellà a l'escola i conèixer què passarà amb l'oficialitat del català a Europa són dues línies roges que ens impedeixen signar el Pacte Nacional per la Llengua.
També la CUP ha decidit no participar en el pacte, ja que consideren que el document no té prou ambició per fer front als reptes actuals del català. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Laia Estrada.
El principal enemic que té el català a Catalunya és l'estat espanyol. És un pacte que obvia la relació directa entre el model econòmic del nostre país i la situació en la que es troba el català. Per naltros, com deia, la defensa d'un àmbit tan crucial per l'aprenentatge i per l'ús de la llengua com és l'educatiu, que ens permet garantir la cohesió social, que ens permet garantir la igualtat d'oportunitats, és una línia vermella.
El portaveu del grup popular, Joan Fernández, ha expressat la frontal oposició al pacte, que segons ells, demostra que Catalunya no ha iniciat cap nova etapa amb el Partit Socialista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
També en clau política, tal com havia anunciat que faria, el govern ha aprovat el nou decret que permetrà tornar a ajornar la pujada de la taxa turística.
Amb aquesta decisió, l'executiu de Salvador Illa vol resoldre l'embolic creat pel Parlament, on Junts per Catalunya i els comuns van rebutjar la setmana passada, per motius ben diferents, la seva moratòria.
Jordi Casino.
Tot i això, i com ja va passar amb l'anterior text, hores d'ara el nou decret tampoc té assegurada la seva validació a la Cambra Catalana, per on haurà de passar d'aquí a un mes aproximadament. Per aquest motiu, el govern ha encetat ja negociacions amb els comuns per arribar a un acord. En tot cas, i de moment, l'objectiu del nou decret és ajornar l'increment i donar seguretat jurídica al sector. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Per tant, una decisió que el que persegueix, el que busca, és donar seguretat jurídica al sector mentre es debati en el Parlament els canvis i, per tant, es pugui obtenir doncs el més ampli consens possible a l'entorn de la modificació d'aquesta taxa.
Reunió del govern que també ha servit perquè l'executiu demani autorització per poder endeutar-se amb la banca i no només amb l'Estat, com fins ara, per refinançar el seu deute fins a 3.500 milions d'euros.
I a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que deslliga els mandats de la Fiscalia General de l'Estat de les legislatures dels governs. El gabinet de Pedro Sánchez reforça així la independència d'aquesta figura clau del sistema judicial amb la major reforma dels darrers 45 anys. Maite Polo.
El mandat del fiscal general serà a partir d'ara de 5 anys i no 4 i no podrà coincidir amb les legislatures. A més, aquesta reforma estableix que les comunicacions entre l'executiu i la fiscalia hauran de ser públiques i per escrit. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha destacat que la reforma és un blindatge contra possibles ingerències entre govern i fiscalia.
El gobierno nuevo no podrá cesar por pérdida de confianza al fiscal general del Estado que no haya cumplido su mandato de 5 años. Como ven, esto es una reforma fundamental y esencial para el funcionamiento y la autonomía de nuestra fiscalía. También tomamos otras medidas para garantizar que sean imposibles las injerencias en las decisiones de la Fiscalía. Por eso, el Estatuto Orgánico prohíbe expresamente que el Gobierno Central o las comunidades autónomas soliciten al Ministerio Fiscal cualquier actuación en relación con un procedimiento penal concreto.
Bolaños ha negat que la reforma tingui res a veure amb la investigació oberta a l'actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, per la filtració d'un correu que revelaria frau fiscal per part de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
I en clau local, Barcelona posa fi a l'urbanisme tàctic a Comte Borrell i Parlament i convertirà en definitiva la pacificació de la zona. S'incrementarà el verd amb arbres als carrers i per terres a la plaça i es delimitarà la zona de càrrega i descàrrega.
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el procés per posar fi a l'urbanisme tàctic a part de la superilla de Sant Antoni i fer definitiva la pacificació de Comte Borrell, Parlament i Aldana i des de la plaça de la Cruïlla de Comte Borrell i Parlament. El consistori ja té preparat l'avantprojecte per posar fi a l'urbanització provisional, en el qual preveu mantenir la plataforma única, incrementar la presència de verd amb més arbrat als carrers i per terres a l'àmbit de la plaça. Ho explica la tinent d'alcalde, Laia Bonet.
Aquí es jugarà amb el granit, però amb un granit d'un to, d'un color de paviment, per tant de granit o de textura diferent, perquè no s'acabi convertint tot el carrer en un espai de càrrega i descàrrega.
També es defineixen espais específics per la càrrega i descàrrega i es delimitarà amb panots la zona exclusiva per vianants i es farà servir granit per indicar els espais per on també poden passar vehicles.
En la plana social, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional a Palau amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que se celebra aquest dissabte, 17 de maig. Illa ha fet una ferma defensa dels drets de les persones LGTBI davant l'onada reaccionària de l'ultradreta global.
Molts dels drets que les societats havien conquerit amb la política de la raó són amenaçats per la política de la força. Una onada reaccionària avança en múltiples fronts, tant a peu de carrer com en les pròpies institucions democràtiques, posant en joc valors democràtics com la raó, la pau i la llibertat de les persones.
En l'acte també hi han participat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, i diferents entitats del Consell Nacional LGTBI, a més d'altres relacionades amb la lluita contra l'LGTBI-fòbia.
Els municipis costaners de la demarcació de Barcelona prohibeixen fumar a les platges a partir d'aquest estiu. Ho han acordat sota els auspicis d'una campanya pionera de la Diputació de Barcelona que demana als ciutadans que deixin el tabac de banda quan estiguin a la sorra.
La prohibició és generalitzada, però de moment només 7 municipis tenen una ordenança aprovada que dona cobertura legal a aquest veto i 8 més estan en tràmits d'aprovar-la.
Premià Mèdia, Marc Rodríguez.
La prohibició de fumar a les platges és competència de cada ajuntament. Així, Sant Pol de Mar ja s'hi ha adherit, Mataró ha aprovat una proposta de resolució per fer-ho i properament també tenen previst adherir-se a la mesura Premià de Mar, Vilassar de Mar i Sant Vicenç de Montalt. També Cubelles i Sant Andreu de Llavaneres en faran una consulta popular, mentre que a platges de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Calella, el Masnou i Barcelona ja fa anys que s'hi prohibeix fumar. Durant la presentació de la campanya, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha posat en valor el compromís del seu govern per la salut pública.
I aquest compromís qualitatiu que el que volem és unes platges que hem aconseguit que siguin cada vegada més accessibles, netes, saludables i sostenibles. Volem, doncs, que tots els nostres veïns i veïnes que gaudeixin d'aquestes platges de proximitat, doncs, aspectes vinculats amb la salut.
A l'acte hi han participat alcaldes i regidors de municipis de la demarcació, sobretot del Maresme, i també des de Premià de Mar, l'alcalde Rafa Navarro ha agraït la tria de l'escenari pel tret de sortida simbòlic d'aquesta campanya.
I en territori molt moviment, el que s'ha vist aquest matí al Port de la Ràpita, i és que s'hi ha fet un simulacre per testar com respondrien els cossos d'emergència i els diversos organismes en un cas d'emergència per vessament d'un producte químic. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbís.
Una vuitantena d'efectius, la majoria bombers, però també personal del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos d'Esquadra, agents de la policia local i de la Guàrdia Civil i voluntaris han participat en este simulacre. Les administracions repassaven com d'efectius serien els plans d'emergència disponibles en el cas que es plantejava, que era una fuita d'amoníac a la fàbrica de gel de la confraria de pescadors. Rafael Prades és responsable de protecció civil a les Terres de l'Ebre.
Provarem l'activació del pla d'autoprotecció del port, del pla d'actuació municipal de l'Ajuntament de la Ràpita i del Procicat de la Generalitat. I del que es tracta és veure si en este simulacre es garanteix la coordinació, el traspàs d'informació i sobretot l'avís a la població per a que se protegeixi.
També s'ha testat l'estructura i coordinació entre els cossos de seguretat i la transferència d'informació a la població.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí la responsable d'una gestoria que hauria estafat com a mínim 250.000 euros a 14 comunitats de veïns diferents, tot i que podria haver-hi més víctimes. Ràdio Rubí, David García.
El modus operandi per sostreure aquests diners hauria estat similar en tots els casos. L'administradora hauria aprofitat que les comunitats havien de fer pagaments mensuals d'obres per desviar aquests ingressos cap al seu compte personal. Els Mossos han confirmat que, de moment, han identificat 20 comunitats de propietaris afectades, totes de Rubí. D'aquestes, la gestora s'hauria apropiat els diners de 14 i dels documents de 6. A moltes de les comunitats afectades els ha deixat sense ingressos o fins i tot en números vermells. L'Alejandra Pérez és filla d'una de les afectades.
Que ja no se trata del ya el daño que hayan hecho, es que la cuenta de la comunidad no tiene nada, ni pa luz, ni pa ascensor.
La investigació dels Mossos va començar després que el 27 de febrer la presidenta d'una comunitat del carrer Gimbernat es va adreçar a la comissaria per denunciar. En aquesta denúncia va relatar que l'administradora de finques que gestionava la seva comunitat s'havia apropiat indegudament de més de 118.000 euros i que possiblement hi hauria més comunitats afectades. A partir d'aquí, els agents van començar a rebre denúncies de la resta de comunitats.
Rebassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Girona FM, Ràdio Cambrils i el 9FM.
Això al poble no li agradarà. El Festival d'Arts Vives a les comarques de Girona presenta la tercera edició que clourà els dies 30 i 31 de maig a Salt, Celrà i Lloret de Mar. Un festival que pretén ser un punt de trobada entre els públics i creació contemporània i alhora un desplaçament del pol cultural per generar noves formes de relació entre espectadors i pràctiques artístiques. El programa de l'acte final consta de 10 propostes que s'aglutinaran en dos dies i se sumaran a les que el festival ha anat fent des del febrer en fins a 8 municipis de comarques de Girona.
I a Cambrils, el calendari gastronòmic continua amb les jornades del Romesco que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny. Aquest divendres es farà la prèvia de les jornades amb una fira gastronòmica on els alumnes de l'escola d'hoteleria oferiran tapes cuinades per ells i el cap de setmana del 6 al 8 de juny se celebrarà la Romesco Food and Drinks amb la participació de 15 establiments del municipi. Paral·lelament, 31 restaurants oferiran menús i tapes amb el Romesco com a protagonista del 23 de maig al 8 de juny.
A Vic, l'arquitectura i la música tornen a anar de la mà per 9è any consecutiu amb el So de les Cases, la proposta que apropa aquestes dues vessants artístiques a tota la població. Enguany s'ofereixen més de 100 concerts gratuïts que tindran lloc en 14 espais diferents repartits per la ciutat, sobretot cases i edificis patrimonials que tenen un valor històric per Vic. A més, s'afegeixen localitzacions que en altres edicions no han format part del festival, com la Casa del Baró de la Blava, l'Arxiu i la Biblioteca Episcopal o l'Església de Sant Antoni Maria Claret. Tot plegat conforma un cartell amb artistes de renom internacional.
Doncs també en cultura, tot a punt a Berga per viure de l'1 al 22 de juny una Patum especial. Televisió del Berguedà i la xarxa han presentat avui diverses iniciatives que serviran per celebrar el 30 aniversari de la primera emissió en directe de la Patum que es va fer l'any 1993.
Avui dia aquesta festa s'emet per 36 televisions locals i gaudeix d'una magnífica audiència. 230.000 persones la segueixen cada any. La primera emissió ara fa 30 anys, però no va ser gens fàcil.
Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
Dues càmeres, una taula de realització i un micròfon, però amb moltes ganes i il·lusió. Així es tirava endavant la primera emissió de la Festa de la Patum en directe. Era el 9 de juny de l'any 1993 i la proposta marcava una fita per l'equip de televisió del Berguedà, que s'ha dut a terme durant 30 anys, només interrompuda pels dos anys de pandèmia. Amb 30 anys de directes es disposa de l'arxiu audiovisual més gran que pot tenir una festa. Ho explica Manel Medina, director de televisió del Berguedà.
La Patum té una fotografia referència, que és una fotografia de l'any 1868. Tothom parla d'aquesta fotografia. Doncs a partir del 93 ja no cal mirar fotografies, sinó que cal mirar emissions en directe de la televisió del Berguedà, no? D'aquí 100 anys, aquestes emissions que comencen al 93 doncs, tindran un valor doncs, pels historiadors, perquè no buscaran una foto, sinó que buscaran una emissió sencera.
La Patum de televisió del Berguedà va arribar a la xarxa audiovisual i a la resta de televisions de Catalunya l'any 2014. Ara forma part també de la plataforma La Xarxa Més, on es disposa i de manera gratuïta de més de 100 continguts audiovisuals de la festa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona visita aquesta tarda a partir de les 7, o des de les 7 està jugant ja
al Valladolid en una nova oportunitat per apropar la permanència. Els gironins tenen 4 punts sobre el descens i s'enfronten a un conjunt castellà ja descendit. El partit ha arribat ja al descans amb empat a 0 al marcador. Un triomf del Girona podria donar-li la permanència ja demà mateix en funció dels resultats de Les Palmes i el Leganés aquesta jornada. Demà serà el torn del Real Madrid-Mallorca i dijous del derbi barceloní. Dos partits en què estarà en joc la proclamació del títol de Lliga del Barça. Encara en futbol, el Nàstic, avui el nou entrenador, Luis César San Pedro, ja ha dirigit el primer entrenament i ha estat presentat aquest migdia. El tècnic gallec arriba a dues jornades del final de Lliga amb l'objectiu de confirmar l'accés al play-off i jugar per pujar a segona.
Yo vengo aquí a conseguir todo lo que se pueda. Yo creo que con eso ya lo digo todo. Pero después mi objetivo, ¿sabes qué es? Sentir cada día, en cada entrenamiento, el próximo partido. Es sentir cada jugador que tengo, conocerlos bien, porque los jugadores son personas y se van transformando. Así como yo no soy el mismo de hace 3 años o 4, que soy una persona distinta, o hace 30...
Pel que fa a l'hoquei patins, aquest vespre a l'hoquei Lliga Femenina, Manlleu i Sant Cugat es trobaran a Osona a partir de les 9 en el partit que obre la 23a jornada. Les manlleuenques busquen consolidar la 5a plaça davant les vallesanes, que són setenes. Cugat Mèdia, Joan Garcia.
Les santcugatenques són setenes i venen de perdre dissabte a casa contra el Mataró, trencant una ratxa de 3 jornades consecutives puntuant. L'objectiu, refer-se a aquesta última desfeta i recuperar sensacions de cara al tram final d'aquesta temporada. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Borja Ferrer.
No cal descobrir res sobre les jugadores i sobre l'equip que tan bé s'ha consolidat en aquesta 5a posició. Per nosaltres, doncs, ens hem de refer de la derrota contra Mataró a casa i aquesta reacció l'hem de trobar també una mica en l'objectiu que ens hem marcat de cara a final de temporada, que és a quedar el màxim de dalt possible, però no, clar, això ho pot fer tothom. Veure si, no sé, si aquesta segona competició europea sobre els equips espanyols, que no sé encara molt bé realment com funciona, però és el nostre al·licient.
El duel es juga aquest dimarts a les 9 del vespre al pavelló municipal de Manlleu.
El Barça d'handbol ha anunciat el fitxatge de Víctor Hallgrímsson, porter islandès de 24 anys que arribarà al Palau Blaugrana aquest estiu i que ocuparà l'espai deixat per Gonzalo Pérez de Vargas, que se'n va al Kiel. Hallgrímsson arriba molt il·lusionat al club.
It's been a dream of mine for as long as I can remember.
Ha sigut un somni per a mi des que tinc memòria arribar a jugar amb el Barça algun dia. Estic molt entusiasmat per la propera temporada, per finalment poder complir aquest somni. Estic molt content i tinc moltes ganes de jugar de blaugrana i conèixer-vos.
Can't wait to play in front of you guys and meet all of you.
El porter danès arriba procedent del Wisla Plock polonès i signa contracte per 2 temporades. Són setmanes de play-off descens a les principals categories del futbol català. El Badalona arrencarà diumenge la fase per pujar a segona federació, en què s'enfrontarà a l'Atlètic Lleida a la primera eliminatòria. Jordi López és l'entrenador del Badalona.
Ha sigut molt dur, molt dur, molt dur, però ho hem aconseguit. Crec que era molt difícil, la veritat, perquè, ja et dic, la primera volta tenia un dèficit molt gran i la segona volta, doncs, la veritat, que hem sigut el millor equip i al final, fins a l'últim minut, però ho hem aconseguit.
I qui queia del playoff en aquest cas per pujar a la Lliga F, la màxima categoria femenina era la M. El conjunt lleidatà tanca un cicle amb la marxa del tècnic Rubén López.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
To hold it all that big, big.
La xarxa de comunicació local.
Estàs cansat de pagar tant per la teva factura de la llum? Amb Servei Energia, el teu
Ràdio L'Escala.
La xarxa.